Les 3 en punt, recuperem els temes destacats d'aquest informatiu. Jordi Pujol ja és a casa després d'haver rebut l'alta mèdica. L'expresident de la Generalitat, de 92 anys, estava ingressat des de dilluns a Sant Pau per un ictus. Els metges asseguren que la seva evolució és bona i que ara seguirà una recuperació motora i del llenguatge des de casa. També se li faran controls per seguir-ne l'evolució. Les obres a l'estació de la Sagrera ja alteren la circulació de trens a l'R2 Nord, l'R11 i l'R1. Ho faran, de fet, durant els pròxims 3 mesos. Ara els usuaris que les facin servir per arribar o marxar de Barcelona hauran de fer part del trajecte en autocar o bé fer transbords a altres línies de tren o metro. Alguns usuaris ja s'han queixat de les incidències.
I vull dir, he sortit a les 12 de casa i potser fins a les 4 de la tarda no arribaré a Girona.
Yo vengo de Felipuig, ¿vale? De la zona aquí a Barcelona, y bueno, ahora mismo me toman en cuenta de que los transportes van totalmente fatal.
Són declaracions que ha recollit l'Agència Catalana de Notícies. I Mataró i el Maresme miren de recuperar la normalitat després dels estralls que van provocar les fortes pluges d'ahir al vespre. L'aigua també va deixar un home en estat crític que gairebé s'ofega. Va ser quan passava amb cotxe per un pas subterrani que es va inundar. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, l'alcalde de Mataró, David Bote, ha demanat que revisi el pla Inuncat per evitar que es repeteixin situacions com aquesta. També ha obert la porta posant més barreres físiques a les rieres i passos subterranis. I en esports, d'aquí poc més d'una hora, Oriol Jové, a un quart de cinc en concret, el Barça s'enfronta a l'Elx al Camp Nou.
Després de la derrota en Champions a Múnich, els blaugranes juguen l'últim partit de la Lliga Masculina de Futbol abans de l'aturada per seleccions i ja tenim l'11 blaugrana. Camp Nou, Marta Ramon.
Un 11 amb rotacions, descansen d'entrada Busquets, Gavi, Rafinha i De Jong, que sí, i Memphis són titulars. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, amb De Jong de migcentre i que sí, i Pedri d'interiors, i al davant Dembélé, Lewandowski i Memphis.
A aquesta hora és en joc un partit, el descans, a Mallorca 1, Almeria 0. I després es jugaran el València-Celta 6:45 i l'Atlètic Club Rayo a les 9, el dia que s'ha estrenat la nova Lliga Femenina Professional, amb victòria del Barça per 2-0 contra el Granadilla, amb gols de Geisha Ferreira i Graham Hansen. L'altre català de la competició, Levante Las Planas, debuta demà al camp del Betis. I al marge del futbol, en motor, Pecco Bagnaia sortirà des de la primera posició al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, seguit de Jack Miller i Enea Bastianini. El millor dels catalans, Aleix Espargaró, sortirà des de la quarta posició.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres aquesta tarda no tindrà res a veure amb la d'ahir.
No, ni de bon tros. Parlem ja d'una situació tranquil·la a tot el país. Aquesta tarda, per tant, un cel mig ennuvolat encara estones a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu més oriental. Pot escapar-se algun ruixat, alguna gotellada, poca cosa. També cap al tard, de cara al vespre a l'Ebre, aquí un cel més tapat a l'extrem sud de Catalunya. Demà també de bon matí, però en general acabarem de passar el cap de setmana amb més estones de sol que no pas de cel tapat. I amb aquest ambient de luxe ha baixat i fort la temperatura al Pirineu, sensació de tardor fins i tot. Aquesta nit refrescarà també a la costa, on encara en alguns barris de Barcelona no s'ha baixat dels 20 graus, però una situació ja clara de finals d'estiu.
Les 3 i 3 minuts, tanquem aquest RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i la d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
Dins del Barça juga RAC1, després amb el Superesports amb el Xavi Puig i tancarem a les 11 el Tu diràs amb el Dani Aguilar.
I nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda.
RAC1.
Se fa saber que cada dia de 12 a 1 del migdia hi ha un programa a la ràdio realitzat per una colla de desustanciats i bocalatges.
La competència.
Així se diu el programa, és, sí.
14a temporada.
14 temporades? Estos duren més que un borratxo despedir-se.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Carluso! Jo ja t'ho s'ho he dit.
RAC 1. Tots som 1. El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadella.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou i bon profit si encara esteu dinant o fa poc que heu acabat de dinar. A un quart de cinc de la tarda el Barça i l'Elx jugaran un dels partits corresponents a la sisena jornada del campionat de Lliga. Tres punts vitals abans de l'aturada per seleccions, ens ha dit l'entrenador del Barça, Xavi Hernández. Ja ens va avisar el dia del Cádiz que seria un partit complicat contra un rival físic que precisament perquè estava passant per un mal moment des del punt de vista dels resultats i de la classificació, doncs podia ser un rival perillós. Doncs un avís molt similar al que ens ha enviat l'entrenador del Barça abans del partit d'avui contra l'Elx de Francisco. L'entrenador del Barça té molta memòria futbolística i, per exemple, recorda perfectament que la temporada passada els dos partits contra l'Elx, amb el mateix bloc i el mateix entrenador, van costar Déu i ajuda a tirar endavant. És veritat que el Barça no és el mateix Barça i que, en principi, té molts més recursos per superar un equip que, les coses com siguin, és francament inferior. S'ha de tornar a guanyar per continuar amb la ratxa de bons resultats a la Lliga i per superar la classificació al Real Madrid. Els d'Ancelotti juguen demà contra l'Atlètic de Madrid. Amb la victòria avui al sac, doncs a gaudir del derbi madrileny i a veure què passa. Si el Madrid punxa, doncs el Barça podria acabar la jornada 6 com a líder de la competició i si no, doncs en tot cas els de Xavi ja hauran fet la feina. Van marxar de Munic amb bones sensacions pel joc i per la capacitat de competir de l'equip, però amb males sensacions pel resultat i per les oportunitats perdudes. Avui aquesta pel·lícula és totalment diferent, qualsevol cosa que no sigui guanyar ens deixaria molt, molt tocats. I per variar, Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Rotacions al canto.
Sí, Xavi fa 5 canvis respecte a Munic i descansen d'entrada Busquets, Gavi i Rafinha i, per exemple, De Jong, Kessié i Memphis són titulars. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, De Jong de mig centre, Kessié i Pedri d'interiors i al davant Dembélé, Lewandowski i Memphis.
Doncs aquest és l'11 del Barça, per mi, amb una sorpresa claríssima, el lateral dret. Continua apostant per Koundé. Jo em pensava que avui donaria minuts una altra vegada a Bellerín, l'entrenador del Barça. Veurem què en pensen la resta dels integrants del Barça a jugar a RAC1. Abans, però, Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim també l'11 de l'Elx.
Doncs sí, segons ens indica el full de la Lliga, amb un nou canvi de sistema per part de Francis, com un 4-3-3 amb Edgar Badia a la porteria, defensa Palacios, Gonzalo Verdú, Vigas i Carlos Clerc, mig del camp amb John de pivot, interior Raúl Guti i Gumbau i al davant Tete Morente, Lucas Boyer i Fidel.
Gerard Ballera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs com sempre, a través de Twitter, amb el hashtag habitual, FRAC1, ens poden enviar els seus missatges, les seves opinions, per exemple, sobre aquest 11 de Xavi Hernández contra l'Elx, a Twitter, amb el hashtag FRAC1.
Hola, Jaume Molló.
Hola, bona tarda, Pau.
Hola, Guillem Estadella.
Bona tarda, què tal?
Estàs bé?
Sí, content. A mi aquesta hora m'agrada, eh?
Sí, t'agrada? Un quart de cinc t'agrada, eh?
Sí. Té aquest puntet, no? De què faig avui, doncs? Estàs tot el dia pensant en el futbol, no? Et motives, he sortit a córrer, he pintat una... Sí, he posat rentadores. Típic de dissabte, sí.
Has pintat, també?
No.
Típic de dissabte,
eh?
Va. O sigui, t'ho has inventat, no?
Sí, dic, que queda bé, no.
I has posat rentadora o això també és mentida?
No, les rentadores sí. Poso els dissabtes és dia de rentadores. Sí,
és
sí.
Important tenir la roba interior sempre neta.
Sí, eh? Sí. Jo sóc dels que intento sempre... Li dono potser dos usos, no? Davant i darrere, però normalment...
Porta una... Parlant de roba, porta una camisa avui, Pou... Africana.
Sí. Intentarem que la transmissió vagi millor a partir d'aquesta...
Vale, perdó.
Intervenció del Guillem. Marc Guillem, hola.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs ja tenim l'11 del Barça. Ahir, a la roda de premsa de Xavi, va haver una cosa que em va encantar. Li diuen, Marcos Alonso, què et va semblar? Tindrà continuïtat? Diu, em va semblar que va fer un partit acollonant. Diu, ara, això de la continuïtat, aquesta temporada... Ens ho va dir, diu, oblideu-vos-en de la continuïtat.
Sí.
Dir, perquè hi ha tants partits que serà molt difícil veure un jugador jugant a molts seguits. Si no et dius Pedri, o si no et dius Lewandowski, o si no et dius Dembélé.
o Koundé. Però Koundé. Sí, pots parar, podem parar aquí segurament, i sí, la continuïtat serà un partit per setmana, no? Però res d'allò
sí.
De...
Sí, 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 sí.
De dos partits
per setmana. Jo volia començar pel lateral dret, perquè m'ha sorprès que en un partit d'aquestes característiques no rodés a un lateral dret pur com Bellerín. No
sé. Exacte, jo, mira, també em sembla bé començar per aquí, perquè per mi també és el fet més notori, a mi em sorprèn moltíssim, i això és el que em fa sospitar que no veiem un canvi de sistema, que no sigui que el Barça avui surti amb un 3-4-3,
ah.
Perquè, clar, és que jo tampoc no acabo d'entendre que no... Bé, Koundé ho fa molt bé, i pot atacar perfectament, i ja ho hem vist, i s'està afiançant en aquest lateral dret, però és cert que avui el Barça dominarà, segur, contra l'Elx. Llavors, que no sortia directament amb un lateral més ofensiu, com seria Héctor Bellerín, a mi em fa sospitar que el Barça no pugui... Per què no? Surti en defensa de 3, amb Koundé, Araujo i Eric, i després que Balde sigui el que faci extrem esquerra. També perquè, lligat amb aquesta sorpresa de Bellerín, jo suposo que tu també t'has sorprès que jugui Memphis, no?
Sí.
Podríem imaginar que ens sortís Ansu, podríem imaginar que ens sortís Ferran.
Sí, sí.
Però home, que comenci Memphis, no? Tenia moltes raons segurament per posar avui Ansu, o el rebater Rafinha, que seria el titular, i fins i tot Ferran, que és la neta dels seus ulls, però que posi Memphis em sobta també una mica. I potser, si realment vas a jugar al 3-4-3, si Balde ha de ser l'extrema esquerra, doncs en aquesta posició de mitja punta, clar que ho pot fer Ferran, clar que ho pot fer Ansu, però segurament el jugador que millor hi escau és Memphis, perquè Memphis en el fons és un mitja punta natural, que partint de segona línia, partint una mica de l'esquerra, doncs home, tinc que seria molt més Memphis, i que sí, en aquest 3-4-3 ja sabem que a Xavi li agrada el quadrat, i llavors els dos mitja punta serien Memphis i que sí, Pedri, gairebé el doble pivot, que quan remena els cirers de darrere, quan s'ha jugat aquest sistema, doncs ha funcionat molt bé, amb De Jong, que també en el doble pivot s'hi troba molt còmode.
La meva pregunta, Marc, és, ahir una altra cosa que destaca Xavi sobre Francisco és que és molt capaç de transformar el seu equip, de jugar amb diferents sistemes. Clar, aquest 11 del Barça et permet sortir amb 3 en funció de com t'estigui atacant l'Elx, però si en algun moment t'has de reconvertir, et pots reconvertir molt fàcilment.
Just
ho dic perquè si realment l'Elx surt amb 4-3-3, com ens diu el dibuix de la Lliga, tu creus que el Barça sortirà igualment amb 3 al darrere?
Segurament ho modificarà.
Ah.
Està molt ben vist perquè segurament ho modificarà. Jo crec que aquesta setmana Francisco és un entrenador que canvia sempre de tàctica, o pot canviar. Ha jugat sobretot aquesta temporada amb el 4-4-2 o el 4-2-3-1. Però s'especulava, s'intuïa o se sabia des d'allà que volia provar amb els 3 centrals. Si provava amb els 3 centrals tenia molts números que jugués amb 2 puntes. Potser això és el que ha llegit Xavi, ha dit, va, anem a jugar això, perquè si juguen amb... sabem que això de jugar al 3-4-3 va molt en funció de com juga el rival i si juga amb 2 puntes o no. Si jugava amb 2 puntes, doncs tenia sentit això que estic explicant del 3-4-3 i que Balde faci d'extrem i Memphis de mitja punta. Ara, com dius tu, si realment no acaba sortint amb un 3-5-2, sinó que acaba sortint a l'Elx, acaba sortint amb un 4-3-3, doncs potser recollim cable i és això, tornem a jugar al 4-3-3 nostre clàssic, amb Koundé de lateral i Balde de lateral, no? Podria ser perfectament. Jo crec que aquest és el tipus de coses que Xavi està treballant i per això té una plantilla doncs per poder jugar de dues maneres en un mateix partit o en un mateix moment, no?
Em sembla interessant, eh? Em sembla interessant, perquè... Clar, jo no sé si d'entrada, no? Tu veus el dibuix de la Lliga o Xavi els diu als futbolistes, comencem d'una determinada manera a veure, no? Doneu-me 5 minuts per a veure què hem de fer, no?
Sí, 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 això mateix ja Guardiola ja explicava ja que els primers 15 minuts ell no mirava el seu equip, sinó que mirava el rival, no? Mirava sobretot com jugava el rival i d'allà ens hi adaptàvem. Seria el més normal i vaja, estic convençut que ells juguen moltes vegades amb un parell o tres de plantejaments dintre del partit i que intueixen o donen ordres de mira, si ens juguen així ho farem així, si ens juguen així ho farem així, i sobretot Xavi els primers minuts sempre ens diu la Marta, parla molt amb el central, parla molt amb Busquets, parla molt amb Ter Stegen, per això, per com hem de sortir jugant depèn de com ens està jugant en aquell moment el rival, no?
D'entrada, sobre Memphis, em crida l'atenció que és en Lliga la segona titularitat consecutiva. De fet, no havia estat titular aquesta temporada fins la setmana passada a Cádiz. Des del meu punt de vista no és que destaqués molt, però vaja, Xavi el devia convèncer, perquè avui, més enllà que pugui ocupar aquest rol depenent del sistema de l'Elx més de mitja punta, que avui torni a ser titular, com dèieu, per davant de Ferran Torres o fins i tot per davant d'Ansu Fati. I sobre Koundé també em fixava que des que va ser inscrit ho ha jugat tot excepte a Cádiz, que va quedar inèdit segurament per dosificar-lo de cara al partit de Champions, o sigui que el considera també com, almenys des que està inscrit, com un d'aquests baluars que comentàveu, com els Pedri, Dembélé o Lewandowski, que són jugadors que també acumulen molts minuts. En tot cas, m'agrada veure Frenkie de Jong novament al mig centre. Crec que és la millor alternativa, com a mínim és la que s'ha de provar en absència de Busquets, perquè jo encara tinc l'esperança que el neerlandès sigui un bon mig centre pel Barça, fent els ajustaments tàctics que calguin, i que sí, doncs una nova oportunitat per demostrar també que pot ser titular sense que l'equip se'n ressenteixi.
A mi, posant el focus en el mig del camp, em sorprèn una mica, a veure, no em sorprèn si tenint en compte que és qui és i que Pedri és una peça fonamental en l'esquema de Xavi i en el que ell vol obtenir del seu equip i per la influència en el joc que té, però jo crec que bé, em plantejava que podia ser un bon escenari avui perquè Pedri es dosifiqués, comencés des de la banqueta, perquè va acabar molt al límit a Munic, l'esforç físic que va ser descomunal, ara li venen també partits amb la selecció i no ho sé, jo tinc el record de com Pedri va patir després que se l'exprimís com una taronja, i aleshores no sé, pensava que avui era un dia propici per veure'l descansar. I després també em sembla significatiu que novament en Sufati no parteixi d'inici, tenint en compte també les paraules de Xavi ahir a la roda de premsa, tenint en compte que Luis Enrique no compti amb ell per aquesta aturada de seleccions que estan determinant de cara al Mundial. A mi em sembla significatiu que després dels 65 minuts que va jugar de titular contra el Victoria Pilsen, novament comenci des de la banqueta, tenint en compte doncs que no acaba d'estar al 100% i que li està costant tant en aquest camí tan complicat arribar a la seva millor versió.
Bé, jo crec que en el cas d'Ansu també ens ho va explicar ahir, no? Que anaven molt a poc a poc i que tenien un pla.
Sí, sí.
I que el pla passava per això.
Sí, a mi l'únic que em preocupa una mica és aquest tema del Mundial, que sabem que això posa molta angoixa, posa molta necessitat i pressa segurament als jugadors, i que arriba molt d'hora aquest Mundial, i a més després del que doncs la convocatòria i la manera que va parlar Luis Enrique, doncs que el jugador no es torni a impacientar o no es torni a posar nerviós o amb ganes de voler jugar i de poder arribar a aquest Mundial. Jo, si no, jo estic molt a favor d'aquesta línia de que vagi jugant, però que vagi jugant a poc a poc, sobretot solidificar el tema de la lesió muscular per tornar...
El que passa, sí, que és una mica incògnita saber quan Ansu tornarà a ser l'Ansu que havia sigut, perquè l'última lesió, com que també va costar que hi hagués, bé, de fet no va haver-hi consens a l'hora de decidir quin era el millor tractament a seguir, des dels serveis mèdics se li recomanava una operació per fer net del tot, ell es va resistir a entrar al quiròfan i es va deixar aconsellar pel seu agent i van decidir doncs tirar per un tractament conservador. Sí que és remarcable veure que després de 8 mesos d'haver-se lesionat encara li estigui costant entrar, que les sensacions no siguin les òptimes. Jo entenc perfectament tenint en compte tot el context, les precaucions que es tenen des de l'estaf tècnic i des dels serveis mèdics i el propi jugador, però sí que és cert que no s'ha d'amagar, no? Posar el focus en que han passat 8 mesos i que el jugador encara està en aquest punt.
Sí, però jo crec que hi ha dues coses. Per un costat és, em lesionaré o no em lesionaré? O sigui, el tema de el múscul o el genoll necessita que més càrrega o menys. Jo crec que això segurament és aconsellable que vagi a poc a poc. Però jo no crec que tots els descansos que fa Ansu siguin només pel seu físic, sinó que els seus descansos ara mateix són perquè el seu rendiment no és l'adequat. Ansu Fati juga doncs encara...
condicionat.
Sí, sí, perquè o té por o perquè no s'acaba de trobar del tot bé.
I una altra cosa...
Tot bé, vull dir, futbolísticament, que no se sent...
Té una competència bestial.
Clar.
És a dir, amb un altre tipus de plantilla, tot i que pugui estar encara una mica tou des d'un punt de vista de coco, potser hauria jugat més minuts. perquè els hauria hagut de jugar.
Clar,
però ara no cal.
I després aquí hi ha el tema de la posició també, que això també s'ha de subratllar per tenir tots els ingredients, que és que quan se'l utilitzava, quan se'l reintroduïa utilitzant-lo de nou, els esforços eren més curts, no? La manera d'explotar els músculs era d'una manera més curta, i en canvi si comença jugant des de la banda sí que ha d'esprintar més i sí que s'exigeix més a la musculatura, que és d'on es parteix ara, perquè clar, òbviament té per davant, si el pensem de nou, té per davant Lewandowski, i si el pensem des de la banda, que és com se l'està utilitzant més, per davant té els extrems que està utilitzant ara Xavi, que tant el convencen, no? Aleshores hi ha una amalgama d'ingredients que fan el còctel, que fan doncs que la situació d'Ansu sigui una mica complexa.
També et diré que tota ha agafat una rellevància molt diferent arran de la roda de premsa de Luis Enrique.
Clar, per això dic aquesta pressa que ens posarà
tothom,
això.
No, tothom tenia molt clar el que s'estava fent amb Ansu. Sí. Aquí al Barça semblava que tothom ho tenia clar, ningú tenia cap pressa, ningú li estava exigint res a l'entrenador, i de cop i volta arriba a la llista de Luis Enrique, no apareix Ansu Fati, se li pregunta a Luis Enrique, que tal com és ell, que tal com Raixa, diu, sí, si el Mundial fos avui, Ansu no estaria a la convocatòria, i aleshores de cop i volta...
Clar, això és el que ho enverina tot, perquè tot just avui és el vuitè partit oficial, o sigui, han passat 7 partits oficials, i com que en aquests 7 partits oficials no ha acabat de jugar de titular, ja tenim doncs l'alerta. Bé, és normal.
No, és que no la teníem, l'alerta.
No, bueno,
l'alerta ve amb les declaracions de Luis Enrique. Si no, però tothom deia, calma, el nano està recuperant sensacions, s'ha fet el tractament aquest que implicava anar molt en compte, i a sobre... El Barça ara té una davantera potentíssima.
Jo crec, a veure, sí que no hi havia una alerta, perdona Marc, sí que no hi havia una alerta, però sí que és veritat que és significatiu veure com, per exemple, a Munic, la gestió dels canvis que fa Xavi, passar per davant seu, per exemple, Ferran Torres, clar, això dius, ostres, un jugador com Ansu Fati, tenint en compte el que necessites al partit, passa per davant algú com Ferran Torres, sí que et fa aixecar una mica les orelles, i venint d'on veníem, no? Que ja havia jugat 65 minuts contra el Victoria Pilsen i després juga una estoneta molt curta, i després a Munic no és de les primeres cartes, no? Que refresca Xavi, doncs quan mira la banqueta, sí que dius, ostres,
però jo això ho vaig llegir més com una decisió tècnica de Xavi, no pas amb que se l'estigués protegint per la seva lesió, perquè com tu dius ja havia jugat estonetes, i crec que el primer canvi, si no recordo malament, és el 15 de la segona aproximadament, és a dir que tampoc no tenia tenia molts minuts tampoc per davant.
Perdoneu, a Can Barça no hi havia casa Ansu Fati, fins que Luis Enrique diu el que diu ahir.
No hi havia casa Ansu Fati,
no hi havia en absolut casa Ansu Fati,
però sí que és un cas que internament se segueix amb lupa.
Sí, però s'hauria seguit igual si l'haguessin operat, però... és a dir, perquè fa 4 dies era el salvador, i al final no deixa de ser el tio que hereta el 10, i per tant hi ha dipositades en ell unes esperances gegantines. De fet, la selecció espanyola també, quan el rep, de cop i volta comença a fer gols com si no hi hagués demà. Recordeu la irrupció d'Ansu Fati a la Roja?
Sí, a la que faci dos bons partits, a la que faci dos bons partits el portaran, perquè no hi ha un jugador així. No,
però quan Luis Enrique diu que ara perquè a més Luis Enrique ahir no diu, és que no el veig, diu, quan l'he vist, ha jugat poc, i quan l'he vist jugar t'acaba dient això, no, n'hi ha de millors.
Jo per mi el discurs d'ahir de Luis Enrique és un avís a Ansu ja perquè es vagi preparant, perquè jo diria que hi ha més d'un 95% d'opcions que no vagi al Mundial, i venint d'on ve, jo crec que també no està de més aquest missatge de Luis Enrique, aquest advertiment de dir, noi, no, si estàs com ara no vindràs, ves-ho assumint, ves-te conscienciant que aquest Mundial no el podrà jugar. Ha estat tot plegat un cúmul de desgràcies, i vaja, i a mi em sembla un exercici de sinceritat que està bé per part de Luis Enrique, però que en el Barça no ha de tenir cap tipus d'efecte, i per això celebro que avui, per exemple, no sigui titular Ansu Fati.
Però Jaume, també et diré que ha estat entrenador del Barça, sabem perfectament com funciona. Si ara Ansu, després de l'aturada, encadena 7 o 8 partits jugant minuts i fent-ho bé, i en el moment que arriba la convocatòria definitiva pel Mundial, ell creu que està entre els millors davanters, el portarà,
sí,
eh?
Però,
i es quedarà tan ample.
Sí, segur, però clar, és que aquí hi ha un tema que és la... O sigui, tu en un Mundial pots portar un jugador per jugar mitja horeta?
Jo crec que sí. Jo sí. crec que sí. Jo crec que, Jaume, només que faci dos partits com era l'Anso, jo crec que el porta, perquè no hi ha un jugador
jo així. Jo tinc molts dubtes.
Jo crec que sí. Jo crec que sí que el porteria.
Per exemple, només que vegi, el va fer Noeta, Marc. Noeta va fer aquesta mitja hora i no el sí, porta.
Però van ser dos detalls. Però jo vull veure l'Anso que es deixi a córrer, que es deixi a driblar, que el vegi realment sense pensar en res més. Jo el veig encara un Anso molt contingut, segurament perquè ell té certes pors i segurament també perquè en el fons és un nano molt jovenet que va jugar molt pocs partits al primer equip i que ha estat molt temps aturat, i ell mateix necessita retrobar-se amb el seu ritme de joc i tornar-se a retrobar aquí, amb aquella sensació de saber-se diferent i tenir un canvi de ritme i tenir una habilitat que ara mateix ell no acaba de notar. Quant tardarà a notar-la? Esportivament, jo penso molt més en esportivament que no pas físicament. No ho sé però, quan arribarà, però també va ser una irrupció molt bèstia. No esperàvem pas en el filial que jugaria així quan arribaria al primer equip.
Però per ell i pel Barça el millor seria que no anés al Mundial. Jo això ho tinc claríssim.
Sí?
Sí, per mi sí.
Jo crec que el Mundial per un jugador futbolista
és una competició que
és fonamental. No,
que t'estressarà emocionalment.
A nivell físic potser sí, però a nivell emocional serà un cop molt dur per Anso perdre's un Mundial, com ho és per qualsevol futbolista, perquè un Mundial,
sabem
que és cada 4 anys, sí, és jove. I després, jo en aquest sentit, Molló, em pregunto què canviarà, és a dir, fa 5 mesos que Ansu Fati està intentant entrar en dinàmica. De fet, Luis Enrique, si us en recordeu, quan acaba la temporada se l'emporta perquè comenci a agafar la forma, perquè faci grup, perquè entreni amb la resta dels seus companys. No juga ni un minut Ansu Fati, i és veritat, s'ha de tenir molta paciència perquè aquestes lesions són complicades, però jo també em faig la pregunta de si en 5 mesos d'alguna manera ha evolucionat tan poc Ansu Fati amb aquesta lesió, què canviarà al cap de 2 mesos? Esperem que sí, pel bé del Barça, pel bé del nano, però, ostres, no ho sé si costa tant recuperar-se d'una lesió i poder completar 90 minuts en un partit amb tranquil·litat, etcètera, etcètera.
Clar, és que no completa 90 minuts des de la temporada 19-20, des del 16 de juliol del 2020, Ansu Fati no ha jugat un partit sencer de futbol.
Més de 2 anys, no?
Clar.
Sí, és una dada aquesta bastant demolidora. Bé, i aquí hi ha una altra cosa, que és el passat i el futur. El passat amb les lesions de Ansu, no? En la seva carrera, ja quan era un nano, em sembla que està un any sense jugar quan en té 15, diria.
Sí,
bé,
però no, sí.
I després el futur, que és que quants anys té aquest noi?
Doncs en té 19.
Va, calma. És a dir, ell ja sé que no n'ha de tenir de calma i que està, evidentment, té pressa, perquè en això del futbol tothom té pressa, però calma. Si per la raó que sigui no arriba aquest Mundial, el següent Mundial l'agafa amb 23 anys?
Sí.
I el següent amb 27?
I el següent,
i el següent amb 31?
I posa-hi pel mig les Eurocopes.
Vull dir, que evidentment que ell desitja anar-hi com Pedri i Gavi, que tenen edats similars i que si tot va bé hi aniran, etc. Però calma. I jo crec que el Barça s'estava fent molt bé en aquest sentit de dir calma, no? I de cop i volta Luis Enrique, amb la honestedat que el caracteritza, de cop i volta et parla amb una contundència que dius, hòstia. I ahir quantes preguntes li van fer, Xavi, sobre Ansu?
Ben bé, n'hi van haver-hi 4 o 5. Sí.
Va ser, sens dubte, el tema de la prèvia, no? Quan anteriorment se li anava fent de tant en tant alguna pregunta, però no era el tema de la roda de premsa. En fi, veurem quanta estona té avui, si és que en té. És veritat que l'aparició avui de Memphis crida l'atenció pel que deies, no? No només a Manso, sinó també a Ferran, no?
Clar.
Que és una de les ninetes dels ulls de Xavi. Però bé, pot tenir a veure amb això que deies, que per ell és el perfil més bo en cas que el Barça hagi de jugar amb 3 al darrere, perquè Memphis abandoni la banda i la pugui ocupar en condicions Valde. Veurem si és així o no. Un minut i arribarem a 4:15. A 4:05, Barça-Elx, al Camp Nou, i a la sintonia de RAC1, informació de servei del Martí Oliveres, un dels nostres homes del temps, que molt amablement m'ha enviat un missatge dient: tarda tranquil·la i sense pluja, res a veure amb ahir, cel mig ennuvolat i ambient de luxe, temperatura 24-25 graus durant el partit a l'estadi. Què més voleu? Impecable.
Millor que la Siri el Martí, El tio sí que la clava.
Sí, evidentment el Martí Oliveres afina bastant més que la teva amiga aquesta. Ara mateix fa soleta aquí a les Corts. si esteu venint cap aquí, gorra, crema solar i no caldrà rebaqueta. Ara tornem.
RAC 1.
Què prefereixes? Una casa buida o una casa amb vida? Els anfitrions de la plataforma d'Airbnb repartits per tot el territori fan possible que espais que estarien buits s'omplin de vida. Així els viatgers poden gaudir d'indrets únics a la vegada que col·laboren amb l'economia local. Si és bo per la gent de Catalunya, és bo per Catalunya. Airbnb.
El Finestrella Shopping Center sorteja un viatge a Nova York.
I un altre a París, i a Roma, i a Lisboa.
Dona, doncs anem a Finestrelles el dissabte 24 de setembre per participar-hi. També hi haurà música i gastronomia d'aquests països.
Doncs jo ja em vaig descarregant la seva aplicació, perquè la necessitem per entrar al sorteig.
Tota la informació a finestrelles.com.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient. Llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
L'estiu encara no s'ha acabat. Aprofita les ofertes i vine a Marineland.
Gaudeix de les exhibicions de dofins, lleons marins i del parc aquàtic amb tota la família. Estem oberts fins al 25 de setembre.
Marineland, a Palafolls. Troba més informació i descomptes a marineland.es/Catalunya.
Marineland, una experiència única molt a prop teu.
Antonio Díaz, el Mago Pop, l'il·lusionista europeu més taquiller del món, torna a Barcelona per desafiar lo impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Entrades a la venda a elmagopop.com.
Tu, has vist ja el cartell d'Estrella d'Am de la Mercè? A l'IF, els catarres, 31 fam. Érem junts, oi?
Sí, l'he vist. I Santa Salut, i De la Fe, i Les Flores Azules. I també Marcel i Júlia.
Els concerts de la Mercè d'Estrella d'Am es viuen mediterràniament. El 23 i el 24 de setembre a la platja del Bogatell.
Descobreix les mels multipremiades d'Alemanya amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Tres pots de mel, llimona, romaní, gingebre i un estoig de mels monoflorals per combinar amb ametlles garrapinyades, teules de tries, formatges Montbrú de cabra i ovella i vinagre de poma amb mel de lavanda. Tot per només 35 euros. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
Passen dos minuts de dos quarts de quatre de la tarda, un quart de cinc al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça-Elx. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, amb De Jong de mig centre, Kessié i Pedri d'interiors, i al davant Dembélé, Lewandowski i Memphis.
Amb qui no ens surt l'Elx, Laia?
De moment els ubiquem amb un 4-3-3, amb Edgar Badia a la porteria, defensa Palacios, Gonzalo Verdú, Vigas i Carlos Clerc, mig del camp John, Raúl Guti i Gumbau, al davant Tete Morente, Lucas Boye i Fidel.
Perquè quedi clar, amb el cas Ansu, que ara estàvem acabant de rematar-ho fora de micròfon amb la Marta, la Marta us ha explicat, perquè ho sap i perquè és així, que internament, evidentment, que s'està molt pendent de l'evolució d'Ansu i que s'està notant que la cosa no va com desitjarien al 100%. Jo en cap moment he contradit aquesta informació. Simplement he dit que a l'entorn no hi havia cas Ansu, que s'entenia perfectament des de l'entorn del Barça, tant periodísticament com jo crec als aficionats, aquesta gestió ultraprudent amb el futbolista fins que no se sentís en plenitud tant des d'un punt de vista com des d'un punt de vista físic com des d'un punt de vista mental. I que arran de les declaracions de Luis Enrique és quan, pum, de cop i volta, tothom en comença a parlar amb un altre to i d'una altra manera, no? Amb una certa, amb un cert neguit extra que no hi havia fins al moment. Perquè quedi clar. Per cert, hem de donar l'enhorabona a un futbolista del Barça.
Sí, sí, així és, Ousmane Dembélé, perquè aquesta matinada, pràcticament ja avui al matí, ha sigut pare de la seva primera filla. Dembélé ha sigut pare amb la seva dona, amb la que es va casar durant les festes de Nadal, així ens ho confirmen fonts properes al seu entorn. Ha sigut pare d'una nena, ahir però se li va dir que comptava amb ell, ell va dir que cap problema, que òbviament doncs, volia jugar aquest partit i avui és titular, estrena paternitat, Ousmane Dembélé.
A veure com li senta.
Déu-n'hi-do, sí.
T'imagines que ara de cop i volta no es torna un jugador madur, estable...
Home, una mica més madur, l'estem veient.
Està més centrat.
Sí, sí, però ara té una criatura a sobre. Vull dir que...
Home, segur que això t'ajuda a centrar-te i a valorar les coses diferent. Sí, home, sí, segur. Home. Segur que jo crec que en aquest estic camí pensant, està.
Estic pensant que l'únic pare que hi ha a la transmissió ets tu. Per tant, o ens orientes tu amb això ja. O...
Perquè el tema dormir, sí. Aquestes coses, el descans...
No, això és veritat que si avui ha estat aquesta nit o aquesta matinada, no haurà dormit gaire. Vull dir, aquest nano està cansat o està... Evidentment, vaja, estàs molt, molt fora de la
funciona,
feina.
A veure com funciona amb son. Hi ha gent que funciona bé amb son. Sí, sí. La Laia, per exemple... Vull dir, funciona bé amb son.
Ja,
que...
ja estàs pillant, eh?
Home, jo pateixo...
Jo no sé com ho faig, però sempre pillo. A més, la majoria de coses que digui el Joan Maria Pou sobre mi no us la creieu perquè són totalment mentida. Doncs mira, aquesta és una més.
Ara anava a dir que ets un excel·lent professional.
He dit la majoria de coses que us digui no us
val,
les creieu.
Val, la majoria.
L'última que ha dit és veritat.
Està molt bé. Passen 5 minuts de 3:45. Com dèiem, repassem les essencials de l'actualitat del Barça, Marta, i com comentàvem, Xavi també ha hagut de parlar d'Ansu Fati abans d'aquest partit. Se li van fer moltes preguntes sobre l'evolució física del futbolista i va deixar molt clar que està en la línia que el pla deia que havien d'estar per arribar al 100%.
Sí, la precaució amb el davanter és extrema i per això només ha estat titular una vegada, completant 65 minuts. Ara ho recordàvem, va ser contra el Victoria Pilsen. L'entrenador blaugrana creu que el procés de reintroducció d'Ansu està sent bo perquè pugui tornar a estar al seu nivell ben aviat.
Ell està bé, evidentment, doncs, estem fent un plan amb molta precaució, doncs, perquè ell també se senti molt bé com abans. Aquestes sensacions potser que tenia, doncs, està costant una mica i a lo millor també és culpa meva i culpa nostra de com estem gestionant, però crec que anem bé, anem amb precaució, està entrant bé, està ajudant molt a l'equip i anirà entrant, ha de ser un futbolista molt important per nosaltres, no?
Xavi diu no haver tingut res a veure amb la decisió de Luis Enrique de deixar-lo fora de la llista amb Espanya.
Sí, em va fer molta gràcia, diu jo, no, Luis Enrique decideix ell, diu, no lo conocéis.
No conocéis a Luis, no conocéis a Luis.
Un per comentar-li alguna cosa. Ha estat una setmana de signatura de contractes des de Gavi a Jordi Cruyff.
Sí, Gavi ja és a tots els efectes des de dijous, jugador professional del primer equip fins la temporada 2026 i amb una clàusula de 1.000 milions d'euros i portarà el dorsal 6 a partir del mes de gener. I d'altra banda, ahir el club va anunciar la signatura de contracte de Jordi Cruyff com a director esportiu per una temporada. No varien les seves atribucions, se n'actualitza la nomenclatura i dins l'organigrama esportiu reportarà com feia fins ara el director de futbol Mateu Alemany.
I Helena Forn no considera problemàtics els canvis que hi haurà abans de començar les obres al nou Camp Nou.
En la reunió de la Junta d'aquest dilluns a la Barça Store de Canaletes, el club ha de certificar qui assumirà la direcció d'obres del nou estadi. Niken Sekei deixarà el projecte i el seu lloc l'assumirà una UTE, una unió temporal d'empreses amb Torrella Ingenieria, JG i una tercera empresa. En declaracions al Tu Diràs, la portaveu i vicepresidenta de l'àrea social, Helena Fort, va restar transcendència a tants canvis.
Vam demanar una modificació del projecte que es va otorgar una UTE que hi havia tres empreses. Aquest contracte, diguéssim, aquest encàrrec tenia una temporalitat. Aquesta feina ja va ser entregada, per tant, això, aquesta feina ja s'havia acabat i el que hi ha hagut, diguéssim, o hi ha una proposta, diguéssim, de l'equip d'Espai Barça per licitar i per atorgar és el que és la direcció d'obra, que no té res a veure amb un projecte.
Estarem atents a aquesta reunió d'aquest dilluns. Fort de recordar també que els socis tenen la possibilitat de fraccionar el pagament d'abonament i aparcament si ho fan en 3 mesos sense interessos. Si opten per pagar-ho en 4, 6 o 9 mesos, ho poden fer assumint només les despeses de gestió.
Una setmana només per les festes de la Mercè. Molta atenció, eh?
Home,
hi ha ganes de festa i de festival i també tornen els concerts de la Mercè d'Estrella d'Am a la platja del Bogoté i amb entrada lliure. Molta atenció, agafeu paper i boli perquè el divendres 23 de setembre hi actuen 31 FAM, Alif i Santa Salut i el dissabte 24 ho faran Marcel i Júlia de la Fe i les Flores Azules i Catarres. Mira, puja, puja!
Home.
Et sona, no, Marc, això?
Pau Guillem, no?
Sí, sí, dic, perquè et sona una miqueta el tema. Sí, sí, la, la coneixes, no?
Ara diu, ah, són els de la Jennifer.
Ara, home, per favor, ja ho saps. Estrella d'Am amb les festes de la Mercè d'enguany i, bueno, ho petarem fort a la platja del Bogater, ja ho saps. Amb la Jennifer i amb qui, tothom que vingui, vamos.
De quin any és això de la Jennifer? Perquè això ha plogut una mica, ja, eh?
Deu ser 2011, mira, t'ho miro ara mateix. 2011, una hora així. Em
pensava que feia més.
Jennifer, t'ho miro ara.
Imagina't, 2011.
Home, no fa tant... No, no fa tant temps. Sí, sí, 2011 em quadra.
10 de maig de 2011, efectivament. Sí, sí, home.
Però més, però més antiga del 2011 no podia ser, perquè érem joves, vull dir...
Joves.
Sí.
Sí.
No fa tant, no fa
el temps
tant.
Passa, eh?
No fa tant.
Abans que parlàveu de la paternitat, per això no el recordo gaire, perquè jo aquella època estava... Sí, sí.
Estaves en un altre...
Sí, a les nits feia altre tipus de coses.
Estaves en un altre punt.
Sí, sí, sí. Ja estaves a... Ja estaves a...
Sí, volqués i amb aquestes
com coses. Com Dembélé ara, eh?
Sí, 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 exacte.
Exacte. Hauríem de pactar una entrevista amb, amb l'Osman ara, amb el Marc Guillén. Que...
cara a cara.
Converses, de pare a pare. Converses
de pare a pare. De pare a pare. Sí, sí,
sí. Dembélé amb 25 anys, eh?
Ostres, mira, l'edat que... Jo tinc un gos...
Endavant. Veig que avui tot anirà bé. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem, Gerard?
Doncs que hi ha un partit en joc, el primer d'aquest dissabte a la primera divisió masculina de futbol. Falten 9 minuts perquè s'acabi. A Mallorca està guanyant l'equip local. Mallorca 1, Almeria 0. Ha marcat a la primera meitat el lateral dret Pablo Maffeo, l'ex del Girona. A banda d'aquest Barça-Elx, més tard, a 6:45, es juga el València-Celta a Mestalla i a partir de les 9, l'Atlètic Club de Bilbao-Rayo Vallecano. A més, ha començat, per fi, a la segona jornada, la primera es va suspendre, la nova Lliga Femenina, la Lliga Professional, amb victòria del Barça, 2-0 aquest migdia, el Johan Cruyff contra el Granadilla, amb gols de JC i Graham Hansen, tots dos a la segona meitat. Ara a partir de les 4, per exemple, debuta el Madrid. Ho fa a casa contra el València. En futbol internacional, a la Premier, s'ha acabat un partit ja d'aquest dissabte. Victòria del Manchester City al camp del Wolverhampton, 0-3. I un d'aquests gols, un dels gols del City, l'ha fet Haaland. Erling Haaland, que porta 11 gols en 7 partits. Camí de superar els 34... que són ara mateix el rècord en una mateixa temporada a la Premier. 11 en porta Haaland. A 6:45 hi ha un bon partit, el Tottenham rep el Leicester, també a la Premier. Partits en joc ara mateix a la Bundesliga. El del Bayern, per exemple, el més interessant, al minut 11 de la primera, de moment no hi ha gols, Augsburg 0, Bayern 0. Nagelsmann ha fet 3 canvis a l'alineació respecte a la que va presentar dimarts a l'Allianz Arena contra el Barça. I també en joc, el derbi de la Conca del Ruhr, entre el Borussia Dortmund i el Schalke 0-4, de moment també sense gols, 0-0. I més enllà del futbol, destaco que la pole del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP ha estat pel pilot de Ducati Pecco Bagnaia, seguit de dues Ducatis més, Jack Miller i Bastianini. Aleix Espargaró sortirà demà quart i el líder del Mundial Fabio Quartararo farà sisè. Marc Márquez, que recordo que torna aquest cap de setmana a les pistes, sortirà a la 13a posició, no ha passat avui a la Q2.
Molt bé, doncs això pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva. 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 4. Tenim previsió d'entrada avui, Laia?
No, però a jutjar per l'entrada que hi ha ara mateix a l'estadi, quan falta poc més de mitja hora perquè comenci el partit, avui segurament tindrem l'entrada més baixa en el que portem de temporada, perquè ara poqueta gent a la graderia de l'estadi.
Avui has anat a veure el femení, el Johan Cruyff, què?
Doncs moltes cares noves i per tant li falta rodatge a l'equip. He vist un partit gris, però com dic, moltes cares noves, i també avui no hi havia al mig del camp titular del Barça. Alexia està lesionada, Aitana sancionada perquè arrossegava una sanció de la temporada passada, i Patri desafortunadament doncs l'han hagut de substituir al 6 de la primera perquè s'ha fet un cop de cap amb la portera rival, li ha quedat un bon nyanyo al cap i l'han hagut de substituir, i sense aquest mig del camp doncs el Barça li ha costat. A més, dic que avui ha debutat Vicky López, és la jugadora més jove que ha debutat mai en la història del Barça, realment aquesta jove futbolista, 17 anys i un mes, apunta a moltes maneres, i jo crec que bé, que és qüestió de, doncs, que els nous fitxatges, que Keira Walsh, que avui també ha debutat amb la samarreta del Barça, doncs que es vagin adaptant a l'engranatge del Barça.
Ahir vaig pensar en tu, Jaume, quan sí? A Xavi li pregunten per l'aturada i diu, ens anirà bé.
I jo vaig pensar, després hi ha un moment que diu el cos tècnic li anirà bé per descansar una mica, i els quatre que es queden aquí també. No sé si creus que també pot ser que li vagi bé a la plantilla, tot i que molts continuïn competint, un canvi d'aires després d'aquest inici tan intens. Perquè normalment ens fan por a nosaltres les aturades, no?
Sí, sí. Home, jo crec que si, com és d'esperar, com intuïm i esperem, avui es guanya i és una aturada tranquil·la des del punt de vista de l'entorn, que això naturalment vagi per davant, és el més necessari, jo crec que no té per què perjudicar, perquè l'equip ha arrencat bé, en Lliga vés a saber si acabarà el cap de setmana líder, anar-te'n a l'aturada, en tot cas, amb les opcions intactes pel títol, fent, jo crec, un bon inici de temporada, un bon tram inicial, construint l'equip, anar-te adaptant, anar evolucionant. Bé, no crec que pugui perjudicar molt. Potser el primer partit, post-aturada, però vaja, més enllà d'això, fins i tot en el cas d'Ansu, tindrà 15 dies, que sí, que no anirà amb la selecció espanyola, però que tindrà temps per treballar i per continuar amb aquest pla específic que li ha dissenyat el cos mèdic, els serveis mèdics i l'estaf.
De fet, després de l'aturada, el Barça juga dos partits seguits fora de casa, primer a Mallorca, i després un partit, vaja, jo crec que dels més importants d'aquest final d'any, el Giuseppe Meazza contra l'Inter. Aquests són els dos partits que jugarà el Barça després de l'aturada de seleccions, que déu-n'hi-do. També estem pendents, per cert, de l'horari definitiu del clàssic del cap de setmana del 16 d'octubre. L'altre dia vaig llegir, crec que eren els companys de Relevo, no?, que deien que hi havia 90% d'opcions que fos diumenge a un quart de cinc de la tarda.
Sí, sí.
El dia de la cursa de RAC1 a un quart de cinc. Un bon diumenge, eh? La cursa al matí a Sant Cugat i després...
Complet, sí.
Sí, aquest any que la volia córrer i no podré perquè... Va,
quina llàstima!
Sí. No hi ha manera, tu cada any és una cosa... sembla fet expressament.
Quan no és un all és una ceba.
Exactament.
Què et va passar l'any passat, que no vas poder córrer?
Jo vaig veure per allà,
Em van demanar que fes ràdio, saps? Em van demanar que narrés la cursa. Saps què vull dir, a Xavi Bundó? Vull dir que no, el Tonet no m'ha agradat, eh? Vull dir que quin insinues?
No
tu la vas córrer?
Sí.
Ah, allò que vas fer se'n diu córrer?
Sí. Hi ha molta dignitat. Jo com a mínim em vaig posar les meves bambes, em vaig vestir de curt i vaig córrer.
Molt bé.
Per cert, que de cara queda molt, eh? Però hem de confiar que l'estat de la gespa del Bernabéu millori molt respecte al que ens explicava l'altre dia en Damià López, in situ a Chamartín, que diu ell, en el partit de Champions fa 3 dies, perquè, vaja, per televisió no sé si és que Florentino d'alguna manera aconsegueix tunejar-ho, però no fa aquesta sensació, faig broma, eh? Però realment en Damià, que era a l'estadi, deia que no havia vist una cosa semblant a cap camp de primera divisió en molts anys.
Va dir Butragueño que l'havien portat d'Extremadura i que necessitava temps d'adaptació. La gespa, dic. No...
Clar, canvi del clima... No?
Senyorava, la gespa senyorava.
Com un tití, que també necessitava temps d'adaptació.
Segur que és d'aquestes coses que suposo que es veuen afectades una mica amb les obres, etc. Però el Madrid és el primer interessat que la gespa estigui bé. Jo crec que els jugadors seran els primers que es queixaran, i molt, si la gespa segueix estant en aquest estat.
Crec que Courtois ja ho va fer.
Jo estic d'acord. Si Mourinho fos l'entrenador, potser el 16 hi hauria cols i patates al mig del camp, però en cas d'Ancelotti no.
Estic d'acord amb el Molló que en general no, però en un Barça-Madrid o en un Madrid-Barça jo crec que Ancelotti sap perfectament que el Barça tindrà la pilota, perquè juguen això, ja ho vam veure la temporada passada, i no crec que ells els hi vagi tan malament com el Barça, precisament, que el que vol jugar és per terra i tenir la pilota.
Jo crec que si la poden tenir bé la tindran. Sí. Una altra cosa si arriben o no.
Tenen temps.
L'aturada els anirà bé, jo crec. Sí. Passen 3 minuts a 3 quarts de 4. Fem una radiografia del rival del Barça avui, de l'Elx.
Tocar fons, derrota 1-4 davant l'Atlètic Club, 0-2 al minut 15 i 0-4 al descans. L'equip només ha sumat un punt de 15 possibles, ara mateix és el QE de primera i ha fet 2 gols en 5 partits, un per cert del blaugrana Àlex Collado. Francisco no troba la tecla ni dels resultats ni de les sensacions.
Per si no fos prou, complicada la situació, dijous 6 jugadors es van veure afectats per gastroenteritis i no van poder entrenar-se amb normalitat. S'han recuperat tots, menys el golejador, el pitxitxi de l'equip la temporada passada, el lleidatà Pere Milla. L'Elx afronta avui el partit al Camp Nou amb les baixes sensibles, com dèiem, de Milla i Mascarell, també de Joni Alamo i el català Pol Lirola.
La tàctica del rival.
Segona temporada de Francisco Rodríguez de la banqueta de l'Elx, la primera que comença des de l'inici i encara no ha trobat el seu esquema. Ha jugat la temporada passada alguna estona amb tres centrals, ha començat aquesta amb un 4-4-2 i contra l'Atlètic Club en l'últim partit va sortir amb un 4-2-3-1. Avui a l'alineació hi ha tres centrals, per tant la possibilitat que jugui amb tres centrals és ben possible. Veurem si ho acaba fent o si aposta pel 4-3-3 del full d'alineacions. José Luis Achiari, exjugador i exentrenador de l'Elx, destaca sobretot això, els problemes d'identitat d'aquest equip i els errors en defensa.
En este inicio del campeonato, a destacar que su entrenador Francisco todavía no pudo encontrar una identidad de juego para el equipo. La mayoría de los jugadores no se están encontrando ni en su mejor versión futbolísticamente ni físicamente. El equipo en cada partido está demostrando mucha debilidad defensiva y ofensivamente está generando muy pocas ocasiones de gol.
Un dels jugadors més erràtics en els primers 5 partits de Lliga ha estat el central Enzo Rocco. Avui, però, torna el capità Verdú i Francisco el deixa a la banqueta. No obstant això, l'Elx té un parell de futbolistes destacats, una cada àrea, el porter i el davanter centre.
A pesar de las muchas ocasiones que le generan al Elche por partido, Edgar Badía está siendo un jugador muy destacado. Otro futbolista que el Elche espera mucho de él es Luca Bosé, su mejor futbolista, su jugador franquicia. No pudo hacer la pretemporada porque tuvo problemas en el pubis. Estos últimos partidos está teniendo minuto y sin ninguna duda que si el Elche quiere sumar puntos, depende mucho de la actuación de Lucas Bosé. Todo lo demás es expectativa de tratar de que los jugadores puedan encontrar su mejor versión.
Avui, per cert, és poc probable que l'Elx faci una pressió alta. Els equips de Francisco acostumen a protegir-se a camp propi.
El jugador més en forma.
Doncs un d'ells és Àlex Collado, que avui és a la banqueta. És veritat que en l'últim partit no ho va fer massa bé, el van substituir al descans, però si no hi és Collado a l'11, cal destacar, i de fet ho feia José Luis Achiari, Edgar Badía. Ha marcat, és veritat que ha encaixat molts gols, però, com bé deia Achiari, ha aturat molt també. De fet, és el segon porter en aquesta lliga amb més aturades, 26 per darrere de les 27 del porter de l'Almeria. I, a més, una d'elles, una d'aquestes aturades, va ser un penal contra la Reial Societat, li va aturar a Miquel Merino.
L'opinió de la premsa local.
El company Raül Pina de Punt Ràdio ens dona el seu punt de vista del partit d'avui amb un Elx molt inferior, diu, i amb Francisco a la corda fluixa.
Este Barça de Xavi ha canviat molt respecte a la temporada passada. És un equip totalment guanyador i l'Elx també ha canviat moltíssim. No quanta estructura, no quanta bloc ni columna vertebral, sí quanta sensacions, quanta l'equip que l'any passat guanyava partits, que era un equip rocós. Esta temporada les sensacions són molt negatives i en Francisco, que està en l'ull del propietari de Christian Bragarnik, l'argentí, si no dona en este partit sensacions diferents a les anteriors, està segurament en la graella d'eixida i recercarà un altre entrenador.
Déu-n'hi-do com pot canviar el panorama d'una temporada a l'altra. Et volia comentar sobre aquest aspecte de Francisco, si en equips d'aquest nivell és bo això de poder tenir tants sistemes o és més, no? T'agradarà més o t'agradarà menys, però Bordalas, el Getafe, escolti, ho farem això, juguem contra qui juguem, diumenge, cada diumenge, nosaltres som un equip, no?, agressiu, i anem, bla 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 bla, no? Potser sí. Trobar una identitat molt clara i punt, no?
Home, jo crec que és més senzill a l'hora de traslladar als jugadors, tenir una identitat molt clara, una manera molt, molt fixa de jugar, i així doncs és més fàcil de treballar-ho. l'altre és ser més ambiciós, tenir més dibuixos tàctics. Evidentment, si els tens ben treballats i funcionen bé, doncs et dona més opcions per sorprendre els rivals i jugar a diverses maneres en un mateix partit, però clar, que funcionin i que els jugadors doncs tinguin clars les idees és més difícil. De fet, ara mateix justament és el que li està passant una mica a Francisco, que amb aquests resultats i com ens explicaven doncs el Gerard i la Laia, ha anat canviant molt dels onzes i fins i tot dels sistemes. Però bé, és la manera que té d'entrenar Francisco. Francisco sempre ha sigut un entrenador que els seus equips han sigut equips bastant complets, bastant versàtils, però no tenen una manera molt, molt fixa de jugar. Amb el Girona també ho vam veure, són sobretot equips competitius, intensos, que saben tocar la pilota, però tampoc no es casaran amb jugar amb curt, que bé, intenten dominar tots els aspectes del joc, però no tenir-ne cap com a molt, molt fixa. Això els fa als equips, jo crec que competitius, i que és un bon entrenador, jo el tinc considerat com un bon entrenador també de primera, però clar, té una plantilla justeta i la veritat és que no han començat gens bé. Avui són els últims amb mereixement, jo crec.
Avui no hi hauria d'haver color, per tant, eh?
No, jo crec que no. Jo avui crec que no hi ha d'haver color i que, evidentment, és futbol, ja ho sabem, i que al principi, sobretot el primer gol, en partits com aquests, doncs marca molt el to del partit. Però sí, no m'imagino una altra cosa que no sigui el Barça guanyant, sí.
Ha tornat la Lliga, eh? I ja sabeu on gaudir-la? Sí. Home, per favor, t'esperen Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar a aquest partit o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't el teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
5 minuts i mig, arribarem a les 4 en punt de la tarda. Ja fa una bona estona que s'escalfen els jugadors del Barça i els jugadors de l'Elx. Les galeries que es van omplint poc a poquet. A veure quina entrada hi ha avui per veure aquest Barça, que ens està agradant moltíssim en aquest inici de temporada. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Aneu d'escapada a l'hotel Nou Pins. El teu fill puja a 9 arbres. La teva filla es passa 9 hores amb el mòbil i vosaltres dormiu de 9 a 9. No és casualitat. La vida t'està enviant un senyal. Segueix-lo. Emporta't el teu Seat Ateca per 9 euros al dia amb MyRenting i entrada de 7.147 euros. Està clar, el 9 és el teu número. Xarxa de concessionaris Seat. Consulta les condicions a seat.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar a aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Compra en línia a Bricomart, pensat per als teus projectes de construcció i reforma. Fes la teva comanda ara a Bricomart.es i te l'enviem en només 24 hores amb el transport que necessites per a productes pesants i voluminosos, o recull-la al magatzem en només 2 hores. Més a prop de les teves obres. Bricomart.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa'n Covesa.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
El se juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
Dos minuts i arribarem a les 4 en punt, a un quart de 5 al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça, Elx. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, amb De Jong de mig centre, amb Kessié i Pedri d'interiors i al davant amb Dembélé, Lewandowski i Memphis.
Amb qui no ens surt l'Elx, Laia?
Porteria Edgar Badia, defensa, Palacios, Gonzalo Verdú, Vigas i Carlos Clerc, mig del camp, Raúl Guti, John i Gumbau i al davant a la davantera Tete Morento, Lucas Boyer i Fidel.
Amb els amics de Bricomart repassem les banquetes.
Bricomart, el magatzem de la construcció i la reforma, t'ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Bellerín, Piqué, Sergio Busquets, Ansu Fati, Ferran Torres, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Rafinha i Gavi com a jugadors de camp i com a porters suplents, i tenim Iñaki Peña i Arnau Tenas. Ha quedat descartat Pablo Torre, de qui s'ha de prendre una decisió a les properes setmanes, sobretot en aquesta aturada per seleccions.
Molt on triar, cert, menys al mig del camp, només hi ha dos jugadors, ara quins dos jugadors, Busquets i Gavi a la zona central per tres posicions. En tot cas, Xavi té moltes opcions, sobretot a la defensa, Marcos Alonso, amb dos centrals, amb Bellerín, amb Alba, i amb punta d'atac, Rafinha, Ansu i Ferran, tres jugadors que perfectament poden acabar el partit.
I a la banqueta de l'Elx?
Porters suplents, Axel Werner i Jesús López, i jugadors de camp, Fernández, Enzo Rocco, Diego González, Nico Pastore, Quina, Àlex Collado, Josan, Roger i Ponce.
Evidentment ens hem de fixar en Àlex Collado, que fins ara havia estat sempre titular, l'ex del Barça, bé, cedit pel Barça, ho ha